Entre els problemes més greus que els ciutadans de Barcelona apuntaven en aquesta enquesta de serveis municipals 2021 hi apareixia també la congestió de trànsit. Des que hem començat temporada, cada dia connectem amb el RAC per explicar què passa als accessos de la ciutat de Barcelona i les cues estan a l'ordre del dia, algunes jornades amb cues que realment són importants. Aquestes darreres hores, l'ATM feia públiques dades sobre l'ús del transport públic a l'àrea metropolitana el 2019 en relació a l'ús del transport públic. Resulta que l'ús d'aquest transport públic va caure un 43% l'any passat en relació amb el 2019. Evidentment, és una conseqüència directa de la pandèmia. L'enquesta que es va fer a la tardor va arribar ja en un moment d'una certa recuperació de la mobilitat i demostrava que hi havia hagut una pèrdua de 2,5 milions de desplaçaments en transport públic en dies feiners. De tot plegat en volem parlar avui amb la Laia Bonet, que és tinenta d'alcaldia de la ciutat de Barcelona, de Transició Digital, de Mobilitat i de Relacions Internacionals. Des del mes de setembre també és, ja que està al capdavant de la mobilitat de la ciutat, entre altres coses, presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona. Senyora Bonet, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia, estem bé.
Gràcies per acompanyar-nos avui al matí a Ràdio Estel. Quina lectura en feu des de l'Ajuntament del que està passant amb la tornada a l'activitat normal i tothom anant a treballar ja aquest mes de setembre amb els accessos a la ciutat i amb la circulació dins de la ciutat a les hores punta?
Bé, jo crec que és important que posem dades sobre la taula i que les sapiguem llegir bé. És obvi que el que hem viscut el darrer any i mig, gairebé dos anys, ha impactat en tot, en les nostres vides, també en la forma en la que ens desplacem. De fet, per molts motius. D'entrada, perquè durant la pandèmia, com tots sabem, una part de la ciutadania es va poder quedar a casa teletreballant, d'altres no, van seguir havent-se de desplaçar per treballar. Però justament el fet de que una part de la ciutadania estigués a casa doncs feia que el trànsit canviés rotundament respecte a l'etapa prepandèmia. Per tant, com que era molt més fàcil circular amb transport privat, hi havia molta més gent que ho va començar a fer. Això unit, evidentment, en un moment d'incertesa sobre el fet de compartir espais amb altres persones, etc. Això ha canviat els hàbits, ha canviat els hàbits durant molts mesos i ha fet que, efectivament, tal com comentàveu, les dades sobre l'ús del transport públic, que històricament són molt importants a la nostra ciutat, doncs vagin caure de forma molt important durant la pandèmia. S'estan recuperant, i de fet s'estan recuperant molt més a nivell de ciutat que a nivell interurbà. És a dir, tenim dades ja avui de que estem a un 80% a nivell de ciutat, de metro i de bus, estem a un 80% de l'ús que es feia del transport públic abans de la pandèmia. De fet, des del mes de setembre, d'aquest mes de setembre, ja hi ha més desplaçaments amb transport públic que amb vehicle privat, i això és important perquè realment és l'alternativa, la veritable opció de desplaçament, que és l'única que pot atendre les necessitats de mobilitat de tota la ciutadania. Som, de fet, una ciutat que ja fa temps que estem canviant, com moltes del nostre entorn, el nostre model de mobilitat. Ho estem fent i, de fet, ho estem fent bé. Som una ciutat que cada vegada més opta per transport, per mobilitat saludable. Mobilitat saludable vol dir a peu, en bicicleta o en transport públic. Aquí ja som molt punters. Volem ser-ho més encara. De fet, el pla de mobilitat urbana el que dibuixem és la voluntat d'estar situats respecte a aquesta mobilitat sostenible en un 81%. Estem ara en un 73-74%. Sí. Per tant, ja estem a prop dels objectius, però necessitem apostar-hi més. Ara bé, és cert que quan parlem del pes que ocupa el transport públic en les nostres opcions de mobilitat, estem molt ben situats. Som, de fet, si ens comparem amb Madrid, amb Londres, amb Berlín, amb París, amb Milà, ciutats que podríem dir molt semblants a Barcelona, som la tercera ciutat amb importància en transport públic. Som, de fet, la més avançada en desplaçaments a peu i en bicicleta, i som la tercera d'aquestes que he esmentat amb transport públic. I concretament en transport públic estem molt ben situats en bus, som la primera ciutat d'aquestes, som la segona en metro i allà on tenim feina a fer és en tren. I per tant vol dir, amb, novament, com accedeix la gent que viu fora de la Barcelona a la seva feina a Barcelona. Aquí és on tenim feina a fer, aquí estem encara molt més enrere del que hauríem d'estar i per tant la veritable aposta, que és el que ens demanaven aquesta de serveis públics quan demanaven sobre les preocupacions en mobilitat, la primera resposta és necessitem més aposta encara en transport públic, aquesta era la primera resposta. Doncs bé, aquesta aposta necessita sobretot un reforç en el que és mobilitat interurbana i per tant vol dir Renfe, però també vol dir Ferrocarrils de la Generalitat i aquí recordem que no només hi ha línies al Vallès, sinó que hi ha una línia Llobregat que té realment, crec, tindria molta més demanda si hi hagués més oferta.
Clar, per tant, constato a partir de la radiografia que acabo d'escoltar que feia del transport públic i de la manera en com ens relacionem amb la ciutat de Barcelona, que l'assignatura pendent és de Barcelona amb la seva àrea metropolitana, amb el seu entorn, pel que fa a l'oferta i a la capacitat d'absorbir cotxes d'entrada a la ciutat.
Efectivament, és a dir, mentre no hi hagi una aposta important, alçada, atractiva realment per accedir a Barcelona amb transport públic, i això vol dir des del Maresme, vol dir des del Vallès, vol dir des del Llobregat, mentre no hi sigui, hi haurà encara molta gent que ja no per gust, sinó perquè realment no té una alternativa, continuaran agafant sí o sí cada dia el vehicle privat i, per tant, hauran d'entrar a Barcelona, que és on realment hem trobat que a hores d'ara tenim les xifres de recuperació del trànsit prepandèmia que teníem abans. És a dir, amb trànsit a la ciutat, el que tenim és, estem pràcticament a les xifres de prepandèmia, però si bé a dins de la ciutat estem una mica per sota, allà on sí que estem clavats a nivells de prepandèmia és els accessos, novament, pel que dèiem, per la reflexió que fèiem. Necessitem alternatives atractives, eficaces, potents per deixar el cotxe a casa i agafar transport públic per accedir a la ciutat.
Aquests dies, a partir d'una entrevista del senyor Poveda, vicepresident de l'àrea metropolitana de Barcelona, a La Vanguardia, d'una entrevista que va fer amb nosaltres també el director del Servei Català de Trànsit, que avui, per cert, l'Enric Sierra l'entrevista també a La Vanguardia, s'ha posat de relleu un debat sobre com s'ha fet per part de la ciutat de Barcelona, les restriccions de trànsit amb aquest intent de pacificar el que és l'accés a la ciutat, per exemple, doncs a partir de la reducció de carrils que hi va haver en el seu dia a la Gran Via o ampliació de carrils busos, també ha passat amb l'Avinguda Meridiana i que això ha acabat comportant, deia el senyor Poveda, doncs que les restriccions s'anessin allargant a través de l'àrea metropolitana i ell allà assenyalava el Servei Català de Trànsit. Barcelona ha tingut en compte la relació amb el seu entorn a l'hora d'aplicar aquestes mesures en el trànsit que acaben tenint incidència en la manera en com els cotxes poden entrar a la ciutat?
Jo crec que sí, però a més és que la transformació que està visquent Barcelona des del punt de vista de la transformació del seu espai amb una mobilitat des d'aquest punt de vista en els nostres carrers que garanteixi també la seguretat de tots els usuaris de l'espai públic i, per tant, de tota la ciutadania es mogui com es mogui en els seus desplaçaments diaris, és una transformació que estan vivint totes les ciutats que són comparables a Barcelona, al nostre entorn. Per tant, des d'aquest punt de vista, jo crec que no hi ha res a Barcelona que no passi en ciutats molt semblants a Barcelona. El que sí que és veritat, i repeteixo, és que hem de tenir en compte quan fem valoracions, i tots hem notat, en el nostre dia a dia estem molt impregnats pel que hem viscut en els darrers mesos. Una cosa és la transformació, la realitat, i per tant, fins a quin punt hi ha més o menys congestions que hi havia abans de la pandèmia, l'altra és com les percebem. És evident que venim de pràcticament 2 anys d'una enorme afectació a la mobilitat dins de la ciutat. Per tant, qualsevol increment, evidentment, tots, jo crec que ho puc dir d'aquesta manera, tots som molt més sensibles a qualsevol transformació des d'aquest punt de vista.
Vostè parlava, donava aquesta xifra, no, que a la ciutat de Barcelona el transport, l'ús del transport que s'ha recuperat, diguem-ne, seria al voltant del 80%, és a dir, estaríem a un 80% del que...
De prepandèmia. Com... L'altra dada, i que és important, és que dins de la ciutat estem encara gairebé un 2% per sota del trànsit de vehicle privat, per sota del que estàvem abans de la pandèmia. Per tant, des d'aquest punt de vista, repeteixo, el problema no està dins de la ciutat, el problema continua sent, diguem-ho així, els accessos i fins a quin punt aquest 20% que abans viatjava en transport públic i encara no l'està agafant, una part pot ser perquè estigui treballant a casa, l'altra és perquè hagi decidit fer una modificació encara avui en el mode de transport i continuï agafant el cotxe com ho va poder fer amb tota tranquil·litat durant la pandèmia, aquesta part, mentre no torni a apostar pel transport públic, és evident que en els accessos ho notarem.
Clar. Vostè es fa des de l'Ajuntament, per exemple, per regular justament aquests accessos a la ciutat, perquè al capdavall són persones que potser no viuen a Barcelona, però que hi fan vida i que la ciutat també necessita de totes aquestes persones que venen a treballar a la ciutat, com a mesures per intentar ajudar a regular aquesta situació, perquè ara mateix hi ha molta gent que ens està escoltant des del cotxe, senyora Bonet, i està fent cua com cada dia, des del mes de setembre, que expliquem que hi ha cues a la ciutat. Entre aquestes opcions, per exemple, més d'una vegada s'havia plantejat la possibilitat que hi hagués un peatge per entrar a la ciutat de Barcelona. Això per vostè seria una mesura factible a plantejar-se des d'un punt de vista realista, ara mateix, amb la situació que hi ha?
Jo crec que aquí hi ha moltes propostes sobre la taula, però l'opció amb la que hem treballat a Barcelona històricament és des de la perspectiva de una realitat que és òbvia, que és l'escassetat d'espai públic. El que ve amb cotxe a Barcelona necessita poder aparcar el cotxe dins de la ciutat. Bé, tu pots incidir en l'entrada o pots incidir en el moment de deixar el cotxe.
Sembla que hem perdut la Laia Bonet. La trucada intentem recuperar-la. Estem parlant amb la tinent d'alcalde de la ciutat de Barcelona, de la problemàtica que hi ha pràcticament cada dia als accessos a la ciutat. Explicava la Laia Bonet que dins de la ciutat de Barcelona el trànsit encara no s'ha recuperat al 100% respecte a la situació que hi havia abans de la pandèmia, que en canvi el transport públic s'està utilitzant ja en un 80% respecte a l'ús que se'n feia durant la pandèmia i, per tant, situàvem d'una manera molt clara, com havíem anat explicant aquests dies, els problemes justament que hi ha en els accessos a la ciutat de Barcelona, que és on cada dia, quan nosaltres fem les connexions amb el RAC, doncs acabem explicant les cues quilomètriques que s'estan formant. És evident que el fet de tornar de la pandèmia doncs, ha acabat implicant que moltes persones, pels motius X, els que siguin, d'una banda per desconfiança, d'altra banda per impossibilitat, doncs no estan apostant una altra vegada per utilitzar el transport públic com a manera d'accedir a la ciutat de Barcelona. Recuperem aquesta trucada amb la Laia Bonet, aquesta connexió, i intentem acabar aquesta conversa amb la... L'hem recuperat... Ah, mira, doncs anaven a la publicitat, però si... Sembla que... Senyora Bonet, com estem?
Sí.
Hem recuperat la trucada.
No sé en quin moment s'ha tallat.
Que havíem... No, ens estava explicant que el problema clar que hi ha és de falta d'espai públic per al transport i que el que calia era oferir espais, per exemple, perquè aquests vehicles puguin aparcar abans d'entrar a la ciutat?
No, a veure, aquí hi ha diverses apostes. La pregunta referia al peatge,
sí.
No m'equivoco. El que estava responent... efectivament, és que l'opció que va fer Barcelona en el seu moment i que segueix fent Barcelona és respondre a aquesta manca d'espai públic a partir d'una mesura que crec que tothom podrà entendre perfectament. El que estem fent és, amb la zona blava i la zona verda, cobrir aquesta necessitat. És a dir, la persona que ve amb cotxe des de fora ja està pagant per ocupar l'espai públic mentre està a la ciutat, pagant una zona blava o una zona verda no, evidentment, evidentment pels veïns. I aquesta política de la zona blava i la zona verda, de l'àrea blava i de l'àrea verda, en definitiva, és la resposta a aquesta mancança d'espai públic que tenim qualsevol ciutat, i Barcelona especial per la seva densitat de població. Per tant, abans d'implementar noves mesures com el peatge urbà, vegem realment com estan funcionant aquestes, perquè ja són desincentivadores des del punt de vista d'acollir qualsevol persona que ja no consideri ni tan sols el transport públic perquè li resulta gratuït venir amb cotxe a la ciutat. Ja tenim una fórmula que comporta un pagament. Abans d'establir-ne una altra, valorem-la bé. I després, sobretot, justament el que comentaven, no? El que necessitem és incentius veritables perquè el cotxe ja no surti de la població d'on venen, o en tot cas no entri a la conurbació directament. I per tant això vol dir park and rides, això vol dir polítiques a nivell de país, de park and rides, vol dir aparcaments vinculats a estacions de rodalies, de ferrocarrils, on es pugui deixar el cotxe i agafar el transport públic, i dos, vol dir inversió forta en transport públic de conurbació, de ferrocarrils, repeteixo, i de rodalies, que siguin realment atractius, realment eficaços, perquè el cotxe es quedi en origen.
Clar, el problema segurament és que hi ha moltes persones que ara ens estan escoltant des del cotxe, justament, no? Intentant entrar a la ciutat de Barcelona, i que pensaran, jo comparteixo el discurs que escolto de Laia Bonet, però després hi ha la realitat, que és que jo a dia d'avui tinc l'oferta de trens que tinc, ja sigui de Renfe o sigui de Ferrocarrils de la Generalitat. Vostè feia referència, per exemple, a la línia que va cap al Baix Llobregat, no? I jo penso en aquesta opció, diguem-ne, que avui torna a plantejar el senyor Lamiel, que és a la B23, entrant per la zona de la Diagonal, un carril bus permanent, no?
Totalment, d'acord, sí.
Clar, però és a dir, hi haurà molt ciutadà, diguem-ne, que ara segurament està enganxat a la B23, que pensa, i ara aquí m'hi volen posar un carril bus que arribarà molt abans al carril bus que la millora a Rodalies o a Ferrocarrils de la Generalitat pel que fa a freqüències, perquè això de moment és el que ha estat passant. És a dir, s'ha anat modificant com accedir a la ciutat i s'ha anat complicant l'accés amb cotxe, que és una part del discurs que vostè feia, però l'altra part, diguem-ne, que és l'alternativa a aquesta dificultat, és la que no arriba. Per tant, el ciutadà es troba que no té solució alternativa, però que les restriccions, per necessàries que siguin, sí que es van aplicant, perquè són molt més ràpides, no?
A veure, el que és clar és que la veritable aposta de mobilitat que hem de fer, per responsabilitat, tots plegats, és l'aposta, la promoció del transport públic, l'aposta pel transport públic, i avui passa això també per l'aposta per recuperar la confiança en el transport públic en aquelles persones, aquest 20% que encara avui no l'està agafant respecte al gruix que l'agafava prepandèmia. Cert, això és com inversió, i és com inversió de país, sobretot quan el problema està en el desplaçament dels voltants de Barcelona cap a la gran ciutat. No és una política de ciutat, aquesta. És una política de país. I, per tant, a Barcelona ho hem fet, ho hem treballat en aquest sentit, en la promoció del transport públic, en l'aposta, millorant les freqüències de metro, amb més carrils bus, per fer-ho més competitiu, també ampliant les voreres i estenent els carrils bici. Recordem que l'increment en l'ús de la bicicleta és molt important. El mes de setembre s'ha incrementat l'ús dels carrils bici un 22,4%. Això ens ajuda molt més a que la gent que agafaria el cotxe dins de Barcelona opti per altres modes de transport i, per tant, des d'aquest punt de vista, ajudi a descongestionar. Però necessitem, sobretot, treballar en els accessos. El carril bus a la B23 és una opció que nosaltres des de Barcelona hi apostem i apretem, però que no ens han cridat a la taula. És una opció, un acord entre l'Administració General d'Estat i la de la Generalitat, que ha de cedir la titularitat de l'Estat a la Generalitat per poder incorporar un carril bus. Tot el que sabem, perquè nosaltres també hem apretat perquè aquesta sigui una realitat, perquè realment sigui atractiu entrar en bus, transport públic, a Barcelona i, per tant, deixar el cotxe a casa, això seria una opció per fer-lo més atractiu, sens dubte, tenir un carril bus que alleugerís l'entrada per aquells que entren en bus, seria un incentiu a deixar el cotxe a casa, cert, però això, per tot el que sabem i pel que hem estat treballant, no afectarà els carrils d'entrada a Barcelona. És a dir, continuaran havent-hi els mateixos carrils pel transport privat. L'únic és que hi haurà, més a més, un carril bus que permetrà entrar molt més ràpidament.
Però en principi hi seran el mateix espai, és a dir, la calçada, diguem-ne, total tindrà l'amplada que té, bàsicament perquè pel punt on passa...
Això li pertocarà a la Generalitat definir-ho perquè és la competent. Clar. Però tota la informació que disposem a data d'avui és aquesta.
En qualsevol cas, vostès hi serien favorables, però el que voldrien és poder seure a la taula on s'està parlant com fer-se.
Bé, com que és fora del terme municipal de Barcelona, el que és evident és que nosaltres, en sentit estricte, no estem cridats a seure'ns-hi. Però en la mesura que impacta en la mobilitat a la ciutat, és clar que hi volem ser. I, de fet, ja hem estat apretant perquè aquest acord entre Estat i Generalitat es dugui a terme i tot el que sabem és que està a les portes de tancar-se.
Hi ha una part d'aquests autobusos que sí que els acabarien afectant, que és on aparcarien aquests autobusos o on acabarien el seu trajecte aquests autobusos dins de la ciutat. Llegeixo a l'entrevista amb el senyor Lamiel i torno avui a La Vanguardia, que diu que desincentiva l'ús d'aquesta xarxa d'autobusos interurbans el fet que els autobusos quedin lluny del centre, no? Entren per la Diagonal, quedarien a la alçada del Corte Inglés, per entendre'ns, a Gran Via Carles III, quan entren per la zona de la Meridiana acaben a l'estació de Fabra i Puig, i per tant són punts on hi ha xarxa de metro per fer el transbordament, però que no són punts cèntrics, i diu el senyor Lamiel que això desincentiva l'ús d'aquesta xarxa interurbana d'autobusos. Hi està d'acord?
Jo crec que el més important és que tots els canvis en la mobilitat arreu, a nivell de país, però també a nivell de ciutat, es facin tenint en compte les lògiques d'intermodalitat. Cada vegada més ens desplaçarem utilitzant diversos modes de transport, si volem, de moure'ns, de desplaçaments, i per tant, efectivament, que coincideixin els llocs d'interconnexió on baixes, on deixes un transport i en vols agafar un altre, és molt important. De fet, justament estem treballant amb operadors i amb Generalitat per endreçar les parades a espais de més interconnexió dins de Barcelona. I sobretot ho estem fent a l'espera de les estacions de connexió de bus que fa temps que estem demanant a la Generalitat, algunes de les quals han de resoldre aquest problema d'interconnexió que apuntava el senyor Lamiel. Però, evidentment, repeteixo, això nosaltres ho estem reclamant a la Generalitat perquè és la Generalitat a qui li pertoca fer aquestes estacions.
De seguida acabo, i la llibero, que em consta que té qüestions per atendre a aquesta hora. Sí que és veritat que, ja que ara parlava, no?, de que un dels factors importants és incentivar l'ús del transport públic, des de fa molts anys que se'ns ha explicat que una de les claus per millorar i incentivar l'ús del transport públic havia de ser la T-mobilitat. En aquest programa hem explicat els problemes que hi ha hagut les darreres setmanes, primer per la bretxa de seguretat, per la pàgina web que no es va tancar correctament, que es va haver de tancar i tornar a reobrir. La T-Mobilitat porta acumulats 37 milions d'euros de despesa extra i encara no és una realitat. I el vicepresident del govern, el senyor Puigneró, deia al Parlament fa tot just uns dies que l'últim retard era culpa de l'Ajuntament. No sé si hi està d'acord i què li voldrien dir o què li respondria el vicepresident del govern.
Bé, el projecte de la T-Mobilitat és un projecte que porta a terme l'ATM, l'Autoritat del Transport Metropolità. L'Autoritat del Transport Metropolità té una representació d'un 50%, 51% la Generalitat, un 25% l'àrea metropolitana, 24% l'àrea metropolitana, un 24% l'Ajuntament. Per tant, difícilment puc arribar a aquesta conclusió que expressava el vicepresident de la Generalitat, però en qualsevol cas, el més important, perquè jo crec que ens hem de centrar en el més important, és que és un projecte que, en el que estem totes les administracions compromeses amb la proporció de responsabilitat que cadascú tingui. És un projecte que fa molt de temps que està en marxa, és un projecte que ja hauria d'estar operatiu, que per motius molt diferents segurament arribarem a la conclusió de que hi ha hagut més retards dels que tots voldríem, però crec que no és moment d'atribuir-se les responsabilitats els uns als altres i que és moment, sobretot, d'assegurar que la posada en marxa es fa amb la solidesa i amb el rigor necessari, que no hi ha ensurts des del punt de vista de seguretat o de ciberseguretat, com el que hi va haver fa unes setmanes. Per tant, que garantim que l'empresa que ho està gestionant o el consorci d'empreses que ho està gestionant ho gestiona amb el rigor i amb la qualitat necessària i, per tant, que realment acaba prestant més d'hora que més tard, però amb seguretat, amb la seguretat necessària, el servei que realment serà una aposta en termes d'atractiu, d'incentiu a l'ús del transport públic. Probablement no en una primera fase en tot el seu potencial, perquè quan realment serà útil la T-Mobilitat, penso, és quan siguem capaços d'utilitzar-la ja amb una lògica d'integració tarifària i, per tant, que impacti sobre totes les corones de l'àrea metropolitana, tota l'àrea de l'ATM, en definitiva, que és la regió metropolitana de Barcelona, perquè llavors incidirà realment en el problema que avui tenim en els accessos de la ciutat.
Laia Bonet, gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Gràcies per ser-hi i per les explicacions. Molt bon dia.
Molt bon dia.